Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Les trobades de Nadal seran de 10 persones com a màxim, tal com estava previst, i sí que comptaran els nens i nenes. A més, es recomana que no siguin més de dues bombolles de convivència. Així està previst en el pla de Nadal del govern, que s'ha fet públic avui, i que també retarda el toc de queda nocturn a 2:15 de la matinada, les nits de Nadal i de Cap d'Any, i a les 11 de la nit en la de Reis. El pla de mobilitat manté les indicacions fixades al mes d'octubre. D'altra banda, avui hem tingut el segon dia consecutiu des de l'inici de l'actual desescalada en què les dades sobre la pandèmia del coronavirus són pitjors que el dia anterior. Concretament, el risc de rebrot puja a 210 punts i el que és la velocitat de transmissió, que ja fa molts dies que està per sota de 1, puja novament fins a 0,84. Recordem també que el Regne Unit s'ha convertit en el primer país del món que ha aprovat la vacuna de Pfizer i BioNTech, la aprovada per a l'administració de manera generalitzada. Aquesta vacuna està basada en l'RNM, un àcid nucleic imprescindible per a la síntesi de proteïnes. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. El repunt dels expedients de regulació temporal d'ocupació són notícia i han evitat que es dispari l'atur al novembre, més del qual hem conegut avui les dades. Ha pujat, això sí, el nombre de persones sense feina a Espanya, 34.000, i en el cas de Catalunya, més de 3.350. En total hi ha més de 3.378.000 aturats a l'estat espanyol. Un apunt cultural, us expliquem també que l'Acadèmia de Hollywood té la intenció que la propera entrega dels Oscars sigui un esdeveniment físic emès en directe per televisió i no pas una gala digital que faci ús de les trucades de vídeo per la pandèmia del coronavirus, segons ha assegurat un representant a la revista Variety. I una notícia també religiosa i alhora cultural d'alguna manera, perquè l'editorial Claret ha presentat aquest vespre, en un acte que ha començat a les 7, L'economia de Francesc, un llibre d'Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau, que vol divulgar les aportacions i les propostes més importants del Papa, així com el pensament social de l'Església sobre el sentit i la finalitat de l'economia. El bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, i el mateix autor del llibre, entre altres persones, han participat en aquesta presentació. L'autor ens ofereix una àmplia visió del conjunt del pensament social del Sant Pare, donant especial protagonisme a l'exhortació a la joia de l'Evangeli i a les encícliques Laudato Si i l'última, Fratelli Tutti. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
Oh, la, la, la France. Esa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música, i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música, els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Diu la veu popular allò de que Dios aprieta però no ahoga. reflectint la saviesa d'uns quants segles d'experiència. I a l'escola, certament, la pandèmia ens apreta i molt, però també és veritat que no ens ofega. És cert que estem en un moment de rebrot i que el contagi és molt alt, sobretot a la franja dels 19 als 29 anys. Per això les universitats s'han plantejat de fer educació no presencial. Però, en canvi, en els nens no és així. A Vic em consta que han fet un estudi de tota la comarca d'Osona i de les 500 PCRs que van passar a nens de tota la comarca, hi ha només un 3 o un 4% de positius, és a dir, un 95-96% de negatius. A la meva escola, per exemple, sense anar més lluny, del 100% dels PCRs que hem fet, de moment, són negatius. I en alguns casos, amb una certa sorpresa, perquè eren positius els dos pares, per exemple. No? L'altre dia vaig llegir una notícia que em va cridar l'atenció. No? Era un periodista que se sorprenia del baixíssim índex de contagi a l'escola espanyola en comparació, per exemple, amb l'escola francesa, que té molts més grups confinats. I amb la típica baixa autoestima nacional es plantejava: estem fent per una vegada les coses bé o és massa bonic perquè sigui veritat? Segurament el que penso és que estem fent bé les coses. Tinc la sensació, la mateixa sensació que tindria si hagués d'aparcar en una plaça de 4 metres i 10 centímetres un cotxe de 4 metres. És difícil, no pots baixar la guàrdia i et jugues alguna rascadeta, però es pot fer. Deia Santa Teresa, també amb aquesta saviesa castellana seva, en una famosíssima pregària que s'adreçava a Nuestro Señor i li deia: «Mándame, Señor, los trabajos que quieras, pero si me los mandas, mándame también las fuerzas». I de moment, a mi em sembla que és exactament això el que Nuestro Señor està fent amb nosaltres. Ens està enviant un gran desafiament, però també ens està enviant les forces. Això sí, ho hem de reconèixer. Estem molt cansats. Però cansats està sempre. La notícia, el que hem de destacar, és que també podem estar raonablement satisfets.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com sabeu, totes les èpoques tenen el seu propi oscurantisme i de vegades la idea de progrés no és més que una fal·làcia. A la que ens ha tocat a viure a nosaltres, molts cops el neooscurantisme es presenta en forma de pseudocientifisme, per dir-ho així. I una de les matèries que sembla que s'ha convertit en el nostre àmbit com la nova pedra filosofal és la neurociència, que ha de venir a resoldre'ns tots els temes. Com que nosaltres som partidaris del contrari, no de l'oscuritat, sinó de la llum, avui parlarem precisament d'això, amb una persona que no es mou de tòpics, sinó que es mou des de l'experiència i la investigació.
L'hora del pati.
Molt bona nit. Seguim a l'hora del pati en aquest curs de pandèmia, multidèmia, polidèmia. I avui ens acompanya l'Héctor Ruiz. Bona nit, Héctor.
Hola, bona nit, què tal?
L'Héctor és biòleg de formació, però s'ha especialitzat en...
Perdó, de formació va junt o separat?
Ja saps que des del meu punt de vista és de formació. No. Saps? Entreu a la facultat normal i sortiu biòlegs. Sí. Això sí. Ja no pot ser bo. I deia que s'havia especialitzat en la neurobiologia i de fet, té publicats alguns llibres al respecte d'això i de no? Aquesta nova manera de mirar la vella teoria del coneixement dels filòsofs. No? Bona nit, Héctor.
Bona nit. De fet, si em permets, soc biòleg, vaig entrar a estudiar el fenomen de l'aprenentatge des de la neurobiologia, però després vaig descobrir una altra disciplina, que és la psicologia cognitiva, que és una disciplina científica que ens permet respondre d'una manera més adequada a les preguntes que ens fem com a docents a l'aula, més que la neurociència, la neurobiologia, que són apassionants, però que ens queden una miqueta lluny per les preguntes que ens fem.
M'està agradant, això. M'està agradant. Abans, però, abans de començar d'entrar en matèria, nosaltres tenim un ritual al que som molt fidels, que és preguntar per la vocació, per la pròpia vocació. Tu, diguéssim, a més dels teus estudis, de la feina que estàs fent ara, que m'agradaria assenyalar-la, ets el director de la International Science Teaching Foundation. Uh-huh. Ja sabem... ja sabem quin és el meu anglès. Raül, tranquil, relax. Be quiet. Però, si estàs aquí, ja saben els nostres oients que és perquè has passat per una aula algun cop i has donat classes a un institut i a la universitat. Per tant, sí, tens una perspectiva pràctica també de l'ensenyament. Uh-huh. Però el que et volíem plantejar és una mica com descobreixes la teva vocació.
Sí. Bé, jo des de petit sempre em va fascinar la biologia. De fet, recordo el dia que la meva mare... Jo li deia que volia ser veterinari perquè era el que tenia més a la mà, no en tenia... Però la meva mare em va dir, no, jo crec que tu el que vols és ser biòleg. Això què és, no? Amb això vaig fer biologia i el que sempre he tingut és una vocació per l'educació. És a dir, de fet, la recerca en biologia no acabava de trobar el meu lloc fins que vaig descobrir que es podia fer recerca sobre com aprenem, sobre l'aprenentatge. Perquè doncs, sempre havia tingut doncs, més ganes d'estar a l'aula que al laboratori.
No? Això vol dir que, en el fons, vosaltres dos sou homes de lletres que finalment ha sortit de l'armari.
Tu sempre argumentant d'una manera tan lliure i no portant la teva elasco a tus sardines. No.
Molt bé. I en quin moment descobreixes aquesta connexió o què és el que t'hi porta, diguéssim, entre el que has estudiat i com aprendre?
Bé, la veritat és que no recordo exactament com va ser que vaig descobrir que hi havia ciència, no?, al darrere d'això, però lògicament ho vaig descobrir a través de la neuro, de la neurobiologia, doncs d'entendre, no?, doncs com el cervell actua com a suport físic de l'aprenentatge. És una cosa que com a biòleg em sembla fascinant, jo crec que també a les persones en general, doncs, veure com el cervell fa això, fa tot el que fa, no?, doncs és fascinant. Però també, de seguida, em vaig adonar que les preguntes que responíem des de la neurociència no ens resolien les preguntes que jo tenia també com a docent a l'aula, no? Què fer? Què puc fer a l'aula? Perquè saber que s'activa una zona del cervell o que les neurones, no?, es connecten per mitjans de sinapsis i tots els processos moleculars que hi ha al darrere, com dic, és molt interessant, però no em respon les preguntes que jo tinc a l'aula. De què puc fer per ajudar els estudiants a aprendre millor?
Aquest programa va de... Si per nosaltres educar és un art.
Bueno, és que educar té molt d'art. Educar té molt d'art i seguirà tenint molt d'art. El que passa és que és un art, com la medicina, que també té molt d'art, sí, que es pot recolzar en coneixement científic per prendre les seves decisions.
Ho has escoltat, Jordi?
Sí, sí. No. Mira, això és que em sembla important, perquè el que deia l'entradeta ho penso molt de veritat. És la ciència, que és, diguem-ne, un tipus de coneixement d'ordre superior i que, evidentment, il·lumina la nostra societat, com que és sagrada, se l'ha de tractar d'un mode sagrat. I té les seves lleis i les seves dinàmiques. I moltes vegades, això és veritat que ho fem molts de lletres, fem servir la terminologia científica per recolzar opinions i teories que no són pròpiament científiques. És claríssimament un cert intrusisme. No? Mm-hmm. En aquest sentit, per exemple, és que m'ha fet gràcia el que has dit, però jo sempre pensava, quan la gent s'exalta amb la neurociència, no? Mm-hmm. Jo penso, bueno, de moment la neurociència el que és com el joc aquell del cirujano, no? Que quan toques el d'allò s'encén una llumeta. O sigui, de moment el que sabem és què s'il·lumina, diguem-ne. Mm-hmm. Encara no, diguem-ne, sabem els coneixements, o sigui, com coneixem d'una manera més humana, i per tant també hem de recórrer a la saviesa de segles, de mil·lennis, no? O sigui, els filòsofs donen voltes sobre la teoria del coneixement des de fa molt de temps, mm-hmm, que en aquest sentit també hi ha unes preguntes humanes que s'han de resoldre no només des del cientifisme sinó des d'un humanisme més ampli. Mm-hmm. Com a pregunta és un desastre, però bueno, m'ha agradat. Sí.
Jo, en tot cas, el que pretenc aportar, doncs, és el coneixement científic des de les diferents àrees que estudien l'aprenentatge. Que una d'elles és la neurociència, però que, com dic, la neurociència ens queda massa lluny per recolzar directament les preguntes, les respostes, no?, que tenim en el dia a dia. Però tenim disciplines científiques com la psicologia cognitiva, que precisament el que fa és estudiar aquests mateixos processos a un altre nivell, a un nivell en el que estem més a prop de respondre a aquestes preguntes. Fent una analogia, si entenguéssim el cervell com un ordinador, que no funciona com un ordinador, ja us ho dic, però si fem aquesta analogia, la neurociència estudiaria el hardware, no? El hardware. Obriria l'ordinador i miraria què està passant allà dins. I la psicologia cognitiva el que estaria fent és posar-se davant del programa i començar a tocar botons a veure què passa, no? I fer-ho d'una manera sistemàtica. Perquè jo crec que el que ens aporta la ciència, el coneixement científic, és només un mètode d'apropar-nos a la realitat. Per què? Perquè els humans estem sotmesos a una sèrie de biaixos cognitius del nostre cervell que fan que no puguem interpretar ni recordar la realitat exactament com és, sinó que l'ajustem a les nostres idees. I això fa que la nostra experiència personal, tot i que és molt útil i molt important, ens enganya. Ens enganya perquè recordem preferiblement aquelles coses que coincideixen amb les coses que ja pensem i oblidem les que no han coincidit. No? La nostra hipòtesi sempre ens en recordem millor de quan s'ha complert que no, per exemple.
La famosa
no?
doble vara de mesurar, sí.
Exacte, entre altres coses. I la ciència, l'únic que fa... La ciència no és algo que només puguin fer els científics. Ho pot fer tothom. És un pensament lògic, no? I és, bàsicament, és bé. Doncs jo, la meva experiència personal, el que faré és recollir dades d'aquesta experiència. No em limitaré a què recordo de la meva experiència o què vaig interpretar, sinó que agafaré dades. I, si puc, també organitzaré la pròpia experiència per poder recollir bé aquestes dades. I amb aquestes dades, aleshores, miraré què passa realment. Perquè, i el que passa, no?, moltes vegades és que coses que ens semblen òbvies, coses que ens sembla que estan passant, doncs no estan passant com pensàvem que passaven, no? I aquí, bàsicament, és això, no? El poder complementar aquesta experiència personal amb una experiència metòdica, sistemàtica, que ens permet, doncs, realment adonar-nos de què realment està passant o, no?, què té més probabilitats de que estigui passant. Perquè això també és molt important. Jo crec que a un científic, si us diu... si utilitza la paraula demostrar, malament. Un científic mai pot utilitzar la paraula demostrar. Aquest experiment demostra o tal demostra... No. Podem aportar evidències. Aportar evidències de que això sigui així o no aportar-les, no? No trobar-les, buscar-les i no trobar-les. I les evidències l'únic que fan és ajudar-nos a recolzar una sèrie d'hipòtesis. Que si les evidències són abrumadores, podem convertir la hipòtesi en una teoria, que està molt ben, ha d'estar molt ben recolzada. Però, ja sabeu, una teoria podria aparèixer en una evidència que de sobte fa que no encaixi. Al final, les teories són models que fem de la realitat per intentar fer prediccions. I aquestes prediccions, quan parlem de fenòmens tan complexos com l'aprenentatge, que depenen de tantes variables, han d'estar expressades en termes de probabilitat. És a dir, que mai podem dir si fas això, passarà això. El que podem dir és, si fas això, tens més probabilitats de que això passi que no si fas una altra cosa.
De fet, m'agrada molt com ho formules perquè és una manera molt pràctica de superar el debat sobre el relativisme, diguéssim, no? És a dir, perquè de vegades jo crec que un dels grans enemics, un dels grans esbiaixos que tu dius és el reduccionisme, no? És a dir, que treus conclusió abans d'hora. I pensar que hi ha algunes coses que no pots conèixer prou et porta a la conclusió de que la veritat no existeix. I això no és veritat. El que és veritat és que no hi podem arribar en plenitud i que estem en una recerca, diguéssim. No? Mm-hmm. O sigui que la solució no és l'orgull de l'espècie, sinó la humilitat. I, bueno, tornem-nos a mirar. Mm-hmm. Això sí que em sembla absolutament fonamental.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb l'Héctor Ruiz, el nostre convidat d'avui, biòleg, neurobiòleg i, sobretot, estudiós de l'aprenentatge. Bé, dit així, queda com... Sí. Tradició i modernitat en una sola frase. Anem a entrar una mica en matèria, diguéssim. Una de les dels debats tradicionals de la, no, del pensament pedagògic modern és què fem amb la memòria. Des de models molt memorístics del passat, després hi ha una reacció antimemorística, després hi ha una reacció a la reacció, com és tan típica. Què és el que sabem ara del paper de la memòria?
Bé, la paraula memòria en l'entorn educatiu i bueno, en la societat en general ha agafat com una connotació, no?, de que sigui només una capacitat per recordar dades, no?
Sí, los reyes godos.
Exacte. Quan en realitat la paraula memòria, des d'un punt de vista científic, fa referència a la capacitat que té el nostre cervell d'aprendre qualsevol cosa. I quan dic qualsevol cosa no són només fets, són també idees, són conceptes, són habilitats, són hàbits... Llavors, el que succeeix és que primer de tot hem de tenir clar, no?, el concepte de què significa memòria. La memòria, de fet, no és una. Tenim diferents tipus de memòries. La memòria és un sistema de memòries. I tenim diferents sistemes de memòries que depenen de diferents estructures del cervell que estan, diguem, especialitzades en diferents objectes d'aprenentatge. Per tant, l'aprenentatge, per exemple, d'habilitats, doncs no és el mateix que l'aprenentatge de fets i conceptes. I, de fet, la memòria que ens permet recordar la història de la nostra vida, els fets que han passat a la nostra vida, no és exactament el mateix que la memòria que ens permet tenir coneixements. I quan dic coneixements, no són només fets. De fet, sobretot, són conceptes, són significats. Totes les paraules que utilitzem, gairebé totes tenen darrere un concepte. Quan utilitzem una paraula, no, ja estem activant un significat en el nostre cervell, no una definició, no?
Nosaltres, diguem-ne, amb l'experiència quotidiana, una de les coses que hem après és que recordes més les coses que més t'impressionen, no? I, de fet, tenim alguns amics, i és més d'un, que han escrit llibres que el títol és així, no? Solo el asombro conoce, o...
Correcte. Això...
imagino que el que podem discutir és el solo, no? Però, en tot cas, l'esturament, l'impressió, fa que... impresa a la memòria.
Correcte. El que passa, el problema aquí és la transferència que fem després a l'aula pensant que això significa que hauríem de fer que les activitats a l'aula fossin emocionants, no? Que fessin brotar les emocions perquè així les recordarem més. Però això, en realitat, és una mala interpretació de realment com funciona la memòria. Com acabo de dir, entre els diferents sistemes de memòria, allò que acostumem a dir memòria, que és doncs, els records de la nostra vida o els coneixements, que són dos tipus de memòria, episòdica i semàntica, en realitat funciona de manera diferent. L'episòdica, que és la de l'autobiogràfica, no?, de la nostra vida, sempre està lligada a referències d'espai i temps, allà on ha passat allò que recordem, no? I referències emocionals, allò que hem sentit, les emocions que hem sentit en aquells esdeveniments. En canvi, la semàntica, que és on hi ha els nostres coneixements, està lliure d'aquestes referències. Nosaltres no recordem la immensa majoria de les coses que sabem quan les vam aprendre. Algunes sí, anecdòticament, perquè tenim la memòria episòdica d'aquell moment.
Que complementa.
Però, exacte, però qualsevol de les coses que sabem, que són moltíssimes, no recordem quan les vam aprendre. I també està lliure de vinculacions emocionals, és a dir, de les emocions que es van produir quan vam aprendre allò. Perquè, en realitat, la memòria semàntica, els coneixements, no venen d'un únic episodi, especialment quan ja estem parlant de conceptes, de significats, no? Sinó que venen de múltiples episodis. Aquesta memòria està lliure de diguem, aquestes referències emocionals. Això què fa? Que sí, esclar, és veritat que la memòria episòdica, en els moments que són emotivament intensos, sabem fins i tot, no?, com els mecanismes que el cervell utilitza per fer-ho així, els recordem millor, els recordem de manera preferent. De fet, també el que fa l'efecte de l'emoció és que pensem que els recordem molt bé quan en realitat no els recordem tan bé, que també té un efecte sobre la nostra percepció
subjectiva.
Això passa a la pràctica... memòria històrica, perdó.
No, això passa, anava a dir, quan et tornes a mirar una pel·lícula que et va impactar molt de petit i veus que no s'assembla al que tu recordes.
Exacte. Llavors, aquests moments emocionalment intensos, és veritat, que fan que els records de la nostra vida els recordem millor. Però això, en realitat, no afecta la memòria semàntica. És a dir, que aquest efecte de les emocions no podem aplicar-lo a l'adquisició de nous coneixements, de nous conceptes. Per tant, aquesta idea de fer una activitat que sigui molt emocionant, en realitat, normalment ens porta a un efecte contrari. I és que aquesta emoció intensa el que fa primer és desviar l'atenció cap a allò que està produint realment l'emoció, que no és, normalment no és objecte d'aprenentatge, sinó una cosa accessòria, no?, que un està fent doncs, per motivar, per atraure l'atenció. I després, doncs, simplement no està permetent enfocar d'una manera sossegada, no?, la ment a tractar de reflexionar, a pensar sobre el que s'està aprenent. Què passa aleshores? Que quan un arriba a casa, el nen arriba a casa i hem fet una cosa espectacular a classe, a classe hem fet unes explosions... I què has après? No ho sé. No? Sí. Això és el que ens trobem. I per això, a mi m'agrada simplement per acabar fer el matís de que no podem confondre divertit amb interessant. L'interès també és una emoció, sí, però sí, és el tipus d'emoció que necessitem per l'aprenentatge. La diversió, què passa? Jo no estic dient que sigui dolenta, el que passa és que normalment no prové de l'objecte d'aprenentatge.
I si ens mirem l'etimologia, divertir és dispersar l'atenció, quan de fet l'aprenentatge seriós requereix una certa concentració.
Exacte.
Però sí que, d'alguna manera, l'efecte a un professor, o sigui que una connexió especial amb un professor predisposa a aprendre més.
Per suposat. Jo no estic dient que les emocions no siguin importants per l'aprenentatge. El que estic dient és que aquesta idea de que les emocions fan més memorables els nostres records
no és sistemàtic.
No és adequada aplicar-la per l'aprenentatge a l'aula, no? I, de fet, la major part del que sabem sobre aquest efecte de les emocions sobre la memòria és sobre emocions molt... Són emocions fortes, Vull dir, emocions que no seria ètic provocar a l'aula i menys contínuament. Però sí, les emocions són importants a l'aprenentatge, i tant, que són. L'ambient a l'aula, l'ambient emocional, no? L'estudiant s'ha de sentir segur, s'ha de sentir que si s'equivoca no passa res. Però jo sempre el que dic, que els educadors, quan ens apropem a la ciència de l'aprenentatge i ens apropem a la dimensió emocional de l'aprenentatge, el que realment hauríem d'enfocar la nostra atenció és el concepte de motivació. Perquè la motivació, dintre de les emocions, no?, com afecten les emocions a l'aprenentatge, és realment, crec, el factor més important que intervé en l'aprenentatge.
I, de fet, abans has parlat, així que, diguéssim, has qualificat els coneixements i has parlat de significat.
Uh-huh.
Llavors, nosaltres tenim la convicció de que educar és introduir a la realitat, en un sentit molt ampli, i que la introducció que nosaltres proposem als nostres alumnes és oferir-los, i no m'equivoco en l'expressió, un judici sobre la realitat, que, en principi, és raonable pensar que el tinc més acurat que els meus alumnes, perquè porto més anys treballant-ho, i que aquest judici inclou un significat, un valor de significat. El significat d'aquest episodi històric en concret, o el significat de la vida, per posar els dos extrems de l'escala, és el que jo t'ofereixo. I tu el que has de fer aleshores és verificar-lo i veure si et serveix o no.
Clar.
Perquè aquesta dimensió de la llibertat de l'alumne i del protagonisme de l'alumne hi és. Ara, el que no podem és caure en l'extrem de pensar que el pensament és construcció, que es fa un mateix d'una manera subjectiva, perquè això és contraproduent. No?
Bé, aquí crec que és important fer els aclariments oportuns, no? Perquè aquesta idea de que l'alumne ha de ser el centre de l'aprenentatge i tot això té una part de cert, però normalment ens el portem molt més lluny del que realment és i ens el portem a situacions absurdes, no? Com la situació de que l'alumne ha de decidir què ha d'aprendre, com ha d'aprendre, etc. Això, segons la ciència, no és així. De fet, les persones som els que pitjors, i sobretot els nens, són els que pitjors saben avaluar si estan aprenent o no estan aprenent, perquè confonem que ens estem passant bé amb aprendre, i són coses diferents. No saben realment tampoc quines són les accions i circumstàncies que els hi faran aprendre millor, sinó que, bueno, espontàniament les fan, no? Llavors, l'expert, i ja si parlem de l'expert, no?, en una matèria que és el que és capaç d'apropar-la, que ha de tenir també uns coneixements de com apropar-la, uns coneixements també didàctics de com fer-ho efectiu, doncs és la manera més eficaç de que un aprenentatge es produeixi. En tot cas, el que deies de la construcció, és important també aclarir una cosa. Realment, el problema que tenim a l'hora d'ensenyar significats és que nosaltres no podem transferir significats. No podem transferir un significat que tenim al nostre cervell al cervell dels nostres alumnes. Podem fer-ho amb les dades, d'acord? Els aprenentatges factuals sí que els podem transmetre. La capital de França és París. Ja està, és així, i tu allò tal qual ho incorpores. L'únic que podem fer és tractar de que els alumnes, i això sí que és, construeixin en el seu cervell el significat que nosaltres els estem guiant perquè el construeixin. Però l'hem de construir...
Els estem oferint, a mi la paraula
exacte.
Em sembla...
Nosaltres els hem d'orientar, perquè a partir del que saben i d'alguna informació nova en aquell moment factual que els hi podem oferir, els hi donem el guiatge perquè ells construeixin una idea que intentem que s'assembli a la nostra. No s'assemblarà, o s'assemblarà, però no serà la mateixa.
Sí,
i de fet necessitaran diferents experiències, diferents situacions per anar construint aquest concepte, no? Quan jo utilitzo un concepte doncs, de la meva disciplina i l'explico divulgativament, jo sé que les persones estan fent doncs, bueno, una idea del que serà, però jo no puc transferir-los exactament, no?, tot el concepte plenament.
Sí, abans jo m'agradaria tornar a la paraula motivació. Uh-huh. Sí, per què no has de fer netges en tot aquest, diguem-ne, idea intel·lectual que estàs fent de l'aprenentatge? Com definiries la paraula motivació?
Bé, la motivació, crec que és important adonar-se que la motivació és un estat emocional que ens porta a perseguir una meta, d'acord? Per tant, la motivació sempre és en relació a una meta. No, l'objectiu de tenir els alumnes motivats no té cap sentit. Han d'estar motivats per alguna cosa, perquè els podem tenir motivats de moltes maneres. La qüestió és motivats per a què, no? Llavors, la motivació ha de tenir un objectiu. I en aquest cas estem parlant d'objectiu d'aprendre, no?
Tu abans definies la diferència entre diversió i aprenentatge, que podien dir motivació entre...
Diversió i interès.
Alegria i, diguem-ne, estar avançat a un aprenentatge, és a dir...
La motivació és aquesta tendència.
Diversió i interès em sembla una bona dicotomia. També n'hi ha una altra clàssica, que és la curiositas i l'estudiositas, no? Uh-huh. La curiositas és el primer impuls, no? Que és,
exacte.
Oi, que guai... però després
exacte,
has de clavar els colzes fent servir l'expressió tradicional.
Exacte, que també és una diferència entre curiositat i interès, no? Es parla molt de la curiositat, però la curiositat és un impuls momentani.
Un detonant,
és,
només.
Exacte, és una situació concreta per algo, un objecte concret, deriva d'adonar-nos que tenim un gap, no?, en el nostre coneixement i la necessitat d'omplir-lo, però cuidado, que si veiem que la necessitat d'omplir-lo és massa complicada, la curiositat desapareix, eh?
Vull dir que,
un no es treu una carrera per curiositat, es treu una carrera per interès. I aquest interès pot ser intrínsec o extrínsec, eh? O de les dues formes. Però això és important. El que sí que m'agradaria dir sobre la motivació és que no és una emoció que perquè la tinguis faci que aprendràs més, en el sentit de que farà que el teu cervell sigui capaç de recordar millor allò que estàs aprenent. No, no. La motivació ens fa aprendre més perquè ens porta a dedicar més temps, més esforç i més atenció al que estem aprenent. I per això aprenem millor i més. No és màgia. És a dir, no, el cervell motivat no és que se'n recordi millor, és que presta més atenció, és que pensa més sobre el que està aprenent, dedica més temps i per això aprèn més. I per això la motivació és tan important per aprendre.
Sí, sí. Nosaltres en diem que no hi ha res pitjor que contestar una pregunta... Perdó, donar una resposta a una pregunta que no s'ha fet i que la primera feina del professor és desvetllar la pregunta. Uh-huh. Perquè aleshores l'alumne, si aconseguim que tingui ganes de respondre, aleshores li passarà això que tu dius. No?
Exacte.
Una de les coses que m'està agradant més d'aquesta conversa i que no deixa ser una mica de sorpresa és que el mod... O sigui, que moltes de les coses que ens expliques tenen un referent en la tradició educativa, però que s'expressa de maneres diferents. Mm-hmm. Tinc com la sensació que hi ha com una saviesa, no?
Clar.
Que s'ha arribat una mica per comptagotes al llarg dels segles, i per una altra banda ara estem, diguéssim, revisant-ho des d'una perspectiva científica, i estem arribant a algunes conclusions similars. No?
Correcte, és a dir, l'experiència personal de la que abans parlàvem és important perquè... ens permet anar descobrint el món doncs, d'una manera informal, però d'una manera que en alguns casos encertarem, en altres casos no. És important tenir en compte que sí que n'hi ha moltes coses que la pedagogia, els docents han ja intuït, no?, a partir de les seves experiències. Ara bé, la ciència el que fa una miqueta és, bueno, anem a passar-ho per la lent, no?, del mètode científic i anem a veure si aquestes intuïcions doncs anaven per bon camí o no. Hi ha moltes coses que anaven per molt bon camí, no? I que, per tant, la ciència el que ens diu, correcte, potser a vegades amb matisos, no?, però bueno, més que correcte ens diu, tenim evidències de que anem bé, no? Però també hi ha moltes altres coses que pensem que són així, que les donem perquè funcionen d'aquesta manera, i la ciència ens ha demostrat, o ens ha aportat evidències, de que en aquest cas no anem bé. D'aquí venen molts mites, no? Mites sobre l'educació, sobre l'aprenentatge, que són mites precisament perquè els tenim molt assumits socialment, perquè estan molt extesos, i que quan la ciència, doncs, com que estan tan extesos i li ha interessat, els ha posat a prova, doncs no ha aconseguit obtenir evidències que recolzessin aquestes idees, no?
El març del 2021, el Club Més Amics et porta de peregrinatge a Terra Santa. Haifa, el Mont Carmel, Natzaret, la Basílica de l'Anunciació, el Mar de Galilea, la Muntanya de les Benaurances... Un viatge que no oblidaràs mai. El març del 2021, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, al 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb l'Héctor Ruiz parlant d'educació al capdavall, que és el que ens agrada fer, i perquè portem molts dies cansats de parlar de pandèmies i coses. Però és veritat que una certa concessió a l'actualitat l'hem de fer, i volíem aprofitar, diguéssim, tot aquest bagatge, aquesta saviesa, si m'ho deixes així, que de moment ja ens has demostrat, perquè ens ajudis a valorar el gran episodi d'aquests temps, no? Que és l'educació a distància, la telemàtica, etc. Com ho veus tu?
Bé, jo crec que no podem parlar d'educació a distància si no tenim en compte els diferents tipus d'estudiants que n'hi ha, i aquí una de les diferències més grans és l'edat, no? És a dir, una cosa és l'educació a distància amb adults, no? I una altra cosa és l'educació a distància amb nens. Aquí crec que ha quedat força evident que als nens l'educació a distància no és algo efectiu, que si és l'única cosa que hi ha, doncs endavant, no?
Com a pares...
Millor que res és evident. Però les relacions socials, la presencialitat en l'educació, en les etapes obligatòries, és fonamental. Que després pot ser recolzada també a distància, al cap i a la fi sempre hem posat deures, no? I al final és una educació, sí, sí, també. Doncs, i tant, que pot ser recolzada, i que fins i tot les noves tecnologies, que ja no són noves, ens poden recolzar tot això, però crec que és evident que és necessari la presencialitat a l'escola, i sobretot per una part de la població. D'acord? Hi ha nens que necessiten molt més de l'escola que d'altres, i
perquè l'autèntica esquerda, bretxa, que ara es diu, però s'havia dit tota la vida esquerda, l'autèntica esquerda no és tecnològica digital, és cultural.
Exacte.
Sí, és així.
Sí, sí.
Sí, i estem totalment d'acord que, diguem-ne, el confinament i la pandèmia ha fet palès que les tecnologies serveixen per algunes coses i per altres no.
Exacte.
No supleix l'educació.
Bueno, són un instrument. Sí, dir, en realitat, no poden suplir, perquè són un instrument. Elles soles no poden fer res, no? Hi ha d'haver al darrere unes persones. I llavors el tema és com utilitzen aquesta tecnologia.
Com diu l'Uri, Gregorio Luri, amb una afortunada expressió, són crosses dels humans, no? Són crosses que ens serveixen, que el que importa és l'home que hi ha al darrere de la crossa.
Exacte. Eh? I com ho utilitza, què fa, i quan, i...
Bueno. Això, el Raül té una frase que m'agrada molt, i la cito, que diu, en un dels missatges que envia a les famílies, deia, els nostres professors són bons amb el Teams, que és la plataforma fer servir, i amb el guix, no? Les dues coses. Em sembla un... O sigui, potser no és el 100% descriptiu, però des del punt de vista degeneratiu és impecable, no? Ser bo en les dues.
A mi m'agradaria preguntar-te, Héctor, per el sistema educatiu actual. Si ets optimista, no? Tots aquests canvis que s'estan produint, si arribarà un punt que, diguem-ne, traurem el gra de la palla, o això no hi ha solució, o sigui, com veus la situació de les escoles actualment i com evoluciona el sistema educatiu actual?
Jo crec que el problema principal del sistema educatiu és el finançament, no? Igual que el sistema sanitari. Tenim deficiències, no? en aquest finançament, i penso que les escoles, doncs, necessiten aquest recolzament per funcionar adequadament, per poder fer les coses que caldrien, no? A partir d'aquí ens podem plantejar que el finançament no serà suficient, està clar, perquè un pot, no, rebre més diners i no aprofitar-los. Però sense diners difícilment també podem canviar moltes coses. Normalment la política i la ciència no són... Ho estem veient, no?, amb la pandèmia, que es prenen moltes decisions que no van en línia amb el que la ciència suggeriria, no? Per tant, més difícil entrar, no?, en valoracions més enllà del sistema, perquè penso que... A veure, darrere l'educació hi ha ideologia i, per tant, doncs sempre hi haurà decisions que no tindran res a veure, no?, amb la ciència. De fet, jo sempre dic que la ciència no ens pot dir el que hem de fer. És a dir, o sigui, no pot decidir quins són els objectius de l'educació. Això ho hem de decidir nosaltres com a comunitat. A partir d'aquell moment, quan decidim, ens posem d'acord i decidim, doncs això és el que volem aconseguir, aquí és quan ja pot entrar la ciència i dir-nos, mireu, doncs, d'aquesta manera és com tindreu més probabilitats d'aconseguir-ho, no? I aquí és on ens pot oferir ajuda perquè doncs el sistema rentabilitzi, no?, la inversió que fa. Però penso que en qualsevol cas, tot i que amb el que tenim podríem fer-ho millor, clar, segur, però penso que igualment no està justificat que no hi hagi doncs un finançament més adequat.
I el finançament, que estic d'acord, com no puc estar d'acord amb això?
Però... Sí, finançament és això, potser no ho saps. Les escoles... Ja t'explicaré un dia. No?
Però no és tant una inversió en infraestructures o en tecnologies com en docent.
Sí, exacte. Sí.
Una classe amb dos profes és millor que una classe amb no sé quant...
En docents, en formació pels docents, en professionalització de la docència i en recursos, però al final tot va de la mà.
Que és una cita que a mi m'agrada repetir, que és de l'Octavi Fullat, no? I també l'antropologia que hi ha al darrere. No? Sembla el coneixement de l'home que ha de ser sòlid i no superficial, perquè això ho deia l'Octavi Fullat parlant de la LOCSE, o sigui, fa molts anys. Deia, vaig sentir una tertúlia de Catalunya Ràdio, o sigui, que deia, diu, no, s'ha d'anar en compte, no? No només és una qüestió de finançament, perquè si injectem més diners a un sistema educatiu que funciona malament, diu, tindrem tropos més cars. I em sembla una manera molt, molt intel·ligent de dir-ho, no? De fet, en alguna entrevista teva he llegit que formules aquest, que és un d'aquests tòpics que posa nerviosos els uns o els altres, no?, que hem de recuperar, no sé com ho dius exactament, no?, diguéssim, la cultura de l'esforç. M'imagino que no... Que formulat per tu, a la llum de l'experiència d'aquesta entrevista, és més ric que el que sol fer-se... Com creus que concorre l'esforç i la nostra proposta d'esforç als alumnes?
Bé, a veure, el que sabem és evident, la gent confon que, com que hi ha moltes coses que les aprenem de manera espontània, no?, doncs des del llenguatge, quan som petits... en el dia a dia, doncs, a coses que, de la nostra vida quotidiana, doncs confonem la idea de que, clar, que podríem aprendre-ho tot d'aquesta forma, i no és així.
Inglés sin esfuerzo.
Exacte. I no és així. La major part de les coses que precisament tractem de proporcionar a l'escola o a la universitat són coses que requereixen d'un esforç deliberat per aprendre's. Necessitem dedicar-hi deliberadament temps, atenció a aquestes coses. I, de fet, sabem que per aprendre és important fer una sèrie de coses que requereixen d'un esforç, sí o sí, que són pensar. És a dir, per aprendre necessitem estar cognitivament actius. No aprenem en funció de com rebem una informació. Aprenem en funció de què fem amb aquesta informació a continuació. I aprenem quan tractem de donar significat al que estem aprenent. Aprenem quan intentem explicar-ho nosaltres amb les nostres pròpies paraules, quan intentem recordar-ho el dia següent per explicar-ho, per resoldre un problema nou. I aquestes coses impliquen pensar i raonar. I pensar, sabeu, que és un esforç, sí, costa.
Absolutament.
I, per tant, per aprendre és necessari esforçar-se. De fet, sabem que com més esforç cognitiu fem, més es consolida el que estem aprenent. El nostre cervell nota aquestes senyals de que ens estem esforçant per resoldre un problema nou, per recordar una cosa, perquè si veu que ho necessitem, d'alguna manera el que fa és posar-ho al nostre abast. I aleshores ja situar-ho a la memòria, on ja no ens costa. És a dir, recordar la solució a un problema és molt més fàcil que resoldre'l de nou, no? I en això consisteix l'aprenentatge, en convertir la necessitat de pensar en tenir la solució a mà, perquè en termes evolutius, no, de supervivència,
jo tinc
doncs és important.
Tinc un record episòdic, aprenent els coneixements adquirits, al respecte d'això. Jo vaig estudiar lletres, vaig fer llatí molt en el meu pla, vaig fer llatí fins a COU, després a la universitat també a Història Medieval, i recordo que mai em vaig acabar de saber ben bé les declinacions. Val? És una cosa, hi ha una cosa que s'anomena latín, Raül.
Sí, la pregunta serveix per alguna cosa?
Bueno, per explicar una anècdota per la ràdio, almenys. I aleshores vaig entrar a treballar a una escola i em van donar unes classes de recuperació, seria, pels que tenien els alumnes de tercera ciències que tenien el llatí de segon suspès, diguéssim, que és un de les circumstàncies de menys motivació dels alumnes que et puguis imaginar, diguéssim. Jo estava molt preocupat per veure com els podia ajudar i vaig intentar fer un esforç de fer-los un llibret, diguéssim, amb les declinacions. I la meva obsessió era veure com podia fer-los assequible, no? I la conseqüència, jo no sé si els meus alumnes van acabar provant tots, però no sé si van aprendre llatí o no. El que sé segur és que jo em vaig aprendre les declinacions i me les sé encara. Tot l'esforç que havia fet com a alumne, zero. Va ser un episodi com a professor i me les sé.
Perquè a part de que l'esforç és important, el que tampoc podem fer és confiar-ho tot a l'esforç. L'esforç ha de ser un esforç ben canalitzat. Ens podem esforçar i no aconseguir res. Podem esforçar malament, fent coses que no són les adequades. I això, a l'hora d'aprendre, li passa a molts estudiants. Molts estudiants no utilitzen bones estratègies d'aprenentatge, utilitzen estratègies que són molt poc efectives. Alguns els hi serveixen en el curt termini, alguns altres ja ni això. No? Però, per tant, és important entendre que l'esforç és necessari, és una condició sine qua non. Aquí, això és llatí.
Sí.
Però no ens podem quedar en t'has d'esforçar més, no. Hem de mirar com ens esforcem. O sigui, la manera com ens esforcem serà clau. I, de fet, la motivació de la que abans parlàvem és molt sensible a aquestes situacions. Quan un s'esforça molt i no aconsegueix els objectius que buscava, això és molt desmotivador. Per tant, l'esforç ha d'anar ben acompanyat de suport i d'estratègies adequades perquè aquell esforç fructifiqui. I això, què fa? Això repercuteix positivament en la motivació. Una de les claus de la motivació és que els alumnes, amb el seu esforç, aconsegueixin assolir èxits, per petits que siguin.
Totalment. Tot aquest això que hem parlat al programa ho has, diguem-ne, recollit i més idees a un llibre que es diu Com aprenem, una aproximació científica a l'aprenentatge i l'ensenyament. O sigui, aquest és un llibre no científic, entenc, més divulgatiu?
Sí, és un
ahí
llibre...
Ahí ve puede ser cierto.
És un llibre de divulgació científica adreçat especialment als docents de la comunitat educativa.
I, d'alguna manera, o sigui, tu abans deies fora de micro que no... perquè t'he preguntat abans fora de micro, no estàs, diguem-ne, a favor de les noves pedagogies. I tu m'acabes dient, jo faig un discurs que no agrada a ningú.
Exacte. Jo l'únic que intento fer amb aquest llibre, per exemple, és no donar la meva opinió, sinó transferir què és el coneixement científic que hem generat en unes quantes dècades, perquè no penseu que és nou. I que aquesta recerca ja té molts anys. El que passa, el que és nou és la transferència cap a la comunitat educativa. Doncs jo el que tracto de limitar-me no és... intento no donar la meva opinió, sinó posar sobre la taula, apropar aquest coneixement científic sobre totes les dimensions que hem estudiat al voltant de l'aprenentatge. I quan posem el coneixement científic sobre la taula, doncs jo crec que tant els que potser aboguen més per pedagogies, anem a dir, més tradicionals, no? Més, i els que aboguen per pedagogies, noves pedagogies, o, bueno, o idees noves, perquè a vegades no hi ha ni pedagogia, doncs es poden trobar amb coses que encaixen amb les seves idees prèvies, però també tots dos es trobaran amb coses que no encaixaran amb les seves idees prèvies.
I jo m'atreveria a dir que el que he dit abans, Lector, no? Que diu coses que no agrada a ningú. Diguéssim, és una mica al revés. A mi em dona la sensació que el que dius, tot el que hem trobat a l'entrevista i el que en el llibre, agradarà a aquells que prefereixen conèixer la veritat, aproximar-se a la veritat, que no a la seva pròpia opinió prèvia. Diguéssim. En aquest sentit, és just el contrari. Perquè de vegades la veritat, el que tradicionalment hem dit, la veritat està en algun lloc intermig entre postures que poden semblar raonables. No? Mm. Héctor, moltíssimes gràcies. Estem molt agraïts per la teva presència al programa. Ha estat una conversa... Bueno, ara l'he de sentar i tot això, no? He de fer el que i tal, però una conversa que almenys...
L'has de memoritzar.
Sí, l'he de memoritzar.
No, has de pensar sobre ella, has d'abocar-la, recordar-la. És una de les formes més efectives de consolidar l'aprenentatge.
Moltíssimes gràcies. T'agraïm molt la presència al programa i t'agraïm molt que hagis, no? Que et dediquis la teva feina i la teva energia a anar descobrint coses que ens serveixin, a fer transferència de tecnologia en un àmbit molt necessitat. Moltes gràcies, bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Seguim a l'hora del pati amb la nostra secció, la secció de les recomanacions. I avui ens acompanya la Gemma Carbó. Bona nit, Gemma.
Hola, bona nit.
La Gemma és directora del Museu de la Vida Rural i que és l'organitzador, juntament amb la Fundació Carulla, del Festival d'Educació per la Sostenibilitat, que vau celebrar a Espluga Francolí començament del 2 i el 3 d'octubre. O sigui, és una experiència que ja ha passat, però que ens va cridar molt l'atenció i que teníem com ganes de que ens expliquessis, no? Ens pots fer una primera introducció, Gemma?
I tant.
Perquè això primer, Museu de la Vida Rural ja té el seu rotllo, diguéssim, no? I després la sostenibilitat, sembla la tradició i la modernitat sintetitzades. Explica'ns.
Exacte, doncs ho has dit molt bé. El Museu de la Vida Rural és un equipament de la Fundació Carulla, de fet està situat a la Casa Pairal de la família Carulla, a l'Espluga de Francolí, i és un homenatge en aquesta manera de viure de fa ara un segle en el món rural, una manera de viure que va desaparèixer ara fa relativament poc, fa uns 50 anys, en el moment en què el camp s'industrialitza i tot s'urbanitza, i ens plantejàvem aquesta memòria, aquests sabers, aquests coneixements lligats al treball de la terra i a la relació amb la natura, quin sentit tenien avui, i vam acordar que era clarament una memòria i un coneixement que en clau educativa, en un sentit molt ampli, doncs ens ajudava a entendre i a treballar tots aquests reptes de la sostenibilitat, no? De l'Agenda 2030, que ens parlen doncs, de l'aigua, ens parlen de les energies netes, ens parlen de l'aprofitar-ho tot, ens parlen d'aquests temps més pausats i també ens parlen de les injustícies que en aquest món rural també hi havia, no? I de la falta d'accés a l'educació, a la desigualtat de gènere...
Per tant, no és una mirada ingènua, una mirada, diguem-ne, reconstructiva. O sigui, intenta que sigui el més realista possible.
Exacte, no. Aprenem dels errors i dels encerts, no? I el que és cert és que ningú vol tornar al món rural de fa 100 anys, per això en van fugir tots i totes, no? Però sí que és veritat que potser hi ha molts aprenentatges que amb la modernitat vam oblidar i que ara estem veient que potser cal recuperar i readaptar els nous temps.
I Gemma, explica'ns en què consisteix aquest Festival de l'Educació per la Sostenibilitat.
Doncs mira, arrel d'això el museu va començar a treballar una proposta pedagògica i una sèrie d'activitats educatives que volíem presentar a la comunitat educativa. I no volíem fer-ho de la manera tradicional, sinó que volíem fer-ho d'una manera més festiva, més amable, on els mestres poguessin venir potser amb la família, on els nens trobessin jocs, on els grans trobessin, a part de les xerrades i les presentacions, doncs, propostes teatrals, musicals, artístiques, que van en la mateixa línia. I al final vam acabar dient això és un festival i vam consolidar-ho com a Festival d'Educació per la Sostenibilitat, que enguany ha sigut doncs, la seva segona edició.
I li sembla que, com comentava, no?, que volien compartir això amb la comunitat educativa, ja que aquest és un programa d'educació, li sembla que a la comunitat educativa li falta entendre tot el que és a l'entorn mediambiental?
Bé, jo crec que s'ha treballat l'educació ambiental i tenim moltes escoles verdes i tenim molt compromès amb el món educatiu, però l'Agenda 2030 i els objectius del desenvolupament sostenible són un pas més enllà del concepte només ambiental, no? Ens estan plantejant una agenda molt vinculada als drets humans fonamentals i, per tant, amb una mirada molt més transversal. I per això pensem que aportar recursos a la comunitat educativa per tal de que també des de la cultura, des de la memòria, des de les arts, des de la creativitat, es puguin treballar els reptes i les emergències mediambientals a l'univers, però també les socials i les econòmiques, no?, que en definitiva estan absolutament interconnectades i vinculades les unes amb les altres. I penso que la idea és fer aquest salt, no?, aquesta educació ambiental més centrada només en la relació amb la natura, a l'educació cultural per la sostenibilitat, que també implica doncs, considerar els problemes socials i els problemes doncs, econòmics més transversals.
O sigui, una de les coses que em sembla interessant de la iniciativa és que treballa a dues escales. Aquesta que planteges, diguem que diguem-ne així, a primer cop de vista sembla una mica gran, diguem-ne, però al mateix temps jo entenc que té un valor educatiu per la persona, és a dir, els infants o els adults que hagin vingut i que vinguin a la propera edició poden créixer com a persones i poden aprendre de tal manera que siguin millors ells, que siguin més feliços, fins i tot.
Sí, perquè al final tot això s'aterra en qüestions molt petites i en gestos potser relativament senzills, no? Nosaltres treballem, tenim un hort ecològic, tenim un jardí endobotànic on hi ha plantes que eren considerades, o són considerades des de la modernitat com a males herbes, però que en canvi són plantes que en algun moment han servit per alimentar-nos o han curat. En el museu també hi ha el joc amb l'aigua, no?, i tota la reflexió al voltant de l'aigua. O també hi ha la relació amb l'alimentació i amb com doncs, menjar fruita, verdura, menjar de temporada, de proximitat, pot ser un gest quotidià molt senzill i que s'ha contribuït en aquests ODS. No? I com des de lo micro estem treballant amb aquesta clau universal i global. I com al final molts dels nostres gestos ajuden a canviar el món i a canviar-nos a nosaltres, com bé dius, no? A créixer amb aquest compromís ètic amb el medi ambient i amb la societat, no? Que al final és el repte educatiu.
O sigui, no pel que estic sentint, no, perquè estic veient, diguem-ne, no és una proposta neobucòlica, diguéssim. No considereu la natura i el món rural com un paisatge per penjar al despatx, diguéssim, o anar un cap de setmana a descansar mirant els arbres, sinó introduint-lo més en la quotidianitat, diguem-ne, no? En una construcció cultural més profunda.
Sí, totalment. Totalment, perquè en definitiva molts dels temes que en aquest moment tenim sobre la taula. I ara tenim una exposició temporal, per exemple, que es diu Jugar amb foc, on el que plantegem és què està passant amb els incendis i per què estem parlant ja d'incendis de segona generació. Això, que pot ser un concepte molt abstracte, en realitat té a veure amb el fet que vivim cada cop més en la ciutat, estem abandonant el territori, els boscos estan envaint aquest territori, no estan cuidats perquè ningú ja el treballa, i, per tant, cada vegada aquest foc, que era el nostre aliat i el nostre amic en el món rural, doncs s'ha convertit en una gran amenaça, no? I què podem fer davant d'això? Doncs fer-ne consens, és el primer pas, i després pensar entre tots quin territori volem i quin futur volem amb aquesta relació amb la natura, que probablement no serà a la vida rural de facilitat, però potser té a veure amb el fet que s'estan despoblant molts pobles i
Gemma, esteu contemplant una segona edició?
Sí, de fet el FES està previst que es realitzi anualment. L'any passat va ser la primera, aquest any ha sigut la segona. Hem pogut mantenir un format semipresencial i esperem que la tercera pugui ser molt més amable.
Ho esperem molt tots.
I en millors condicions. Però vaja, estem contents d'haver-lo pogut fer. I he tingut molta acceptació, també.
Gemma, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat aquesta iniciativa, el que ens sembla tan interessant, perquè, sobretot, bueno, pels efectes, per l'educació, i sobretot perquè és una cosa que a nosaltres ens agrada molt, el que deia al començament, no? Sintetitzar tradició i modernitat per plantejar un nou horitzó a la humanitat. Moltíssimes gràcies, Gemma, i bona nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi tot molt bé.
Bona nit.
I arribem al final de l'hora del pati d'avui. De fet, quan estem al col·le, que s'acabi l'hora del pati no fa tanta il·lusió com quan estem aquí. Tot l'equip del programa, el Jordi Carretero al control de so, la Carla Xama a la producció i el Raura, a més, el Jordi Cabanes a la direcció de presentació. Molt bona nit i fins divendres, dimecres vinent.